Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern defensa el model d'escola catalana i assegura que recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia contra el català. El tribunal ha ordenat executar la sentència que ja va emetre al setembre i que anul·la bona part del decret que blinda el català. Fons del Departament d'Educació asseguren, però, que la decisió no suposarà canvis a les aules. Mentrestant, la majoria de partits catalans refermen el seu compromís amb el model lingüístic de l'escola catalana i reclamen al govern que el defensi amb contundència. Tant Junts com Esquerra denuncien l'agenda anticatalanista de la justícia. Sentim Oriol Junqueras i Josep Rull.
Com he dit, l'aparell està a punt, el sistema està a punt, la tripulació està a punt, i darrere d'aquest vol hi ha una campanya.
No era aquesta l'àudio que havíem d'escoltar. Mentrestant, el Partit Popular, en canvi, exigeix a Salvador Illa que executi la sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre el català, i el PSC i els Comuns i la CUP defensen el model d'escola catalana. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Donald Trump amenaça de destruir les infraestructures energètiques de l'Iran si no s'arriba a un acord per acabar amb la guerra aviat i Teheran no obre l'estret d'Hormuz al trànsit marítim. La Casa Blanca diu que els negociadors iranians s'han compromès a deixar passar 20 petrolies més. Al Líban moren dos cascos blaus a la missió de l'ONU i l'OTAN, mentrestant, neutralitza un quart míssil iranià a l'espai aeri de Turquia.
La Casa Blanca afirma que no necessita l'ajuda d'Espanya ni de cap altre país en la seva operació a l'Iran. Això després que el govern espanyol tingui tancat l'espai aeri per als avions que hi participen i insisteixi a prohibir l'ús de les bases militars nord-americanes de Rota i Morón. L'administració Trump sosté que cal revisar les seves relacions amb l'OTAN.
L'expresident valencià Carlos Mazón demana ara personar-se en el cas que investiga la gestió de la Dana. La decisió arriba després que la magistrada que porta el cas el cités com a testimoni. Fonts judicials consultades per 3Cat Info asseguren que es podria tractar d'una arcúcia de Mazón per intentar retardar al màxim la seva declaració.
Memòria Democràtica comença les prospeccions per confirmar l'existència d'una fosa comuna al centre de la ciutat de Reus, amb desenes de restes de represaliats franquistes. Centra l'atenció en la localització del pou que s'hauria fet servir per abocar els cadàvers durant els primers mesos de la postguerra. Ja s'ha reobert el túnel de la Rovira de Barcelona. Les obres han durat un any i mig i s'hi han destinat quasi 21 milions d'euros.
Fins a l'estiu encara es tancarà de nit per fer-hi els últims ajustaments. Jaume Collboni.
S'han reparat patologies estructurals que tenia el túnel, s'ha millorat la impermeabilització i el drenatge, s'ha renovat el paviment, s'ha il·luminat amb tecnologia LED i s'han implementat mesures de seguretat i de comunicació amb les darreres tecnologies aplicables. El més destacable seran les tres galeries d'evacuació.
L'autobús B-21 recupera avui la seva ruta habitual.
Esports. El Barça ja ha venut més de 45.000 entrades de cara al clàssic de dijous de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol en el retorn del femení al Camp Nou. Mentrestant, el club blaugrana ha fet oficial l'acord amb el Twente per la incorporació de l'extrem dreta neerlandesa de 17 anys, Liv Pennock.
Luis de la Fuente ha deixat entreveure que farà rotacions en l'amistós entre Espanya i Egipte d'aquest dimarts a l'estadi de Cornellà al Prat. Ara bé, el seleccionador espanyol de futbol ha descartat que necessàriament hagin de servir per donar descans a jugadors del Barça.
Encara en relació amb el futbol i a l'Espanyol, ha mort als 85 anys l'expresident blanquiblau Ferran Martorell, que també va ser directiu a les juntes de Manuel Meller i Antoni Baró.
El Joventut s'ha quedat sense els pivots Ante Tomic i Simon Birgander de cara a l'eliminatòria dels quarts de final de la Lliga de Campions FIBA de bàsquet contra l'AEK d'Atenes. Tots dos estaran un mínim de 3 setmanes de baixa per lesió.
I a la Lliga ACB de bàsquet, el Manresa ha anunciat la incorporació de l'escorta nord-americà David Duke Jr. fins al final de la temporada. Duke, de 26 anys, arriba procedent del Perth Wildcats australià.
Fins aquí les notícies.
Tot Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs va, que tornem a ser aquí, 1:06 a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Maria Àngels des de Badalona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
Mira, jo volia parlar-te sobre aquesta senyora que no sé què deia de la llei de la dependència.
Sí.
Això tindria que anar a l'assistenta social del CAP on està el metge de capçalera. Llavors ella pues, es posaria en contacte, clar, amb aquesta persona, si no es pot moure, el que sigui, llavors li farien una sol·licitud per fer-li una revisió, per donar-li els graus.
Ja, sí.
Si tens graus que hagi de tenir, doncs, podria tenir l'accés a demanar una residència, no?
Uh-huh.
I si no li han donat, doncs ho tornen a repetir i ja està. I mentrestant vagi sol·licitant residència.
Que vagi perquè sol·licitant. Tinguem
perquè tinguem 2 anys, més o menys.
Sí, sí.
I si està molt malament per alguna cosa que hi hagi, anem a suposar, si va a l'hospital o que sigui dir que estic sola, la posen en una residència que sigui 3 o 4 mesos i no té que pagar res.
Sí, mentre dura la recuperació, sí, no?
Clar, exacte. També mentre estan vagi fent això, si vagi entretenint una miqueta. Mentre, i llavors, això sí, ha d'anar a
l'assistenta social del seu CAP, diguéssim.
Del seu CAP, sí. Llavors, menjar-se informes, el que sigui, llavors, amb això, doncs ja, per venir a casa, si no es pot moure, fan una visita i després li venen a fer la revisió, clar, la revisió no cosa va passar el seu temps. I si li donen els graus que necessita, ja, llavors tindrà que sol·licitar una residència perquè la vagin a sol·licitar també.
Ja, ja, sí,
perquè
sí.
Perquè tenen 2 anys. Però quan no tenen que dir que parli, que això que vagi a sofrir, si ella no pot, clar, no pot anar, ha d'anar al mitjà i insistir.
Sí, d'acord. No? Molt bé,
Maria Àngels. I una senyora també no sé que parlava de la boca, que la tenia seca.
Sí, 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 sí. Bueno, demanava això, algun remei casolà perquè...
No, casolà no. Jo per mi si la té seca i la té segons el que, pot ser que sí que tingui fongs.
A la boca.
Sí. I llavors aquí és un... El metge li ha de veure perquè es veu la llengua com està.
Clar, però ell ha dit que havia anat al dermatòleg i li ha dit que no havia res a fer.
El dermatòleg no, hi ha el metge de d'allò, que li miri, i que li miri bé com està, i es veu la llengua com està, i es agafa els llavis, i a mi m'ha passat també, i a mi em costa molt de treure, però hi ha un d'això per glopejar, que és el mico està estatint, i clar, t'ho has d'anar fent, no?, per anar netejant, perquè és bo que es fan.
Doncs mira, que tornin al metge i que ho demani, a veure, per si un cas.
El dermatòleg no. Jo, a mi m'ho va mirar, jo no vaig anar al de capçalera, però a mi m'ho va mirar siquiera i me'n vaig anar a l'hospital. I a l'hospital m'ho va dir, no hi ha semblava que tenia, perquè el que poso la dentadura i la tinc posada sempre, tinc més la dentadura que ha sigut.
Clar.
No, me la trepides, que ens una mica la boca. Però costa una mica de treure, eh?
Sí, els fongs són punyeteros, sí, és veritat, sí, sí.
I està molt la boca seca de nit, és que dic, mare meva, i en fi.
Sí, és un neguit. Molt bé, Maria Àngels, doncs doble solució. Moltíssimes gràcies.
Val, molt bé.
Que tinguis bona nit.
I si és per casa, en aquest any també hi ha el vinagre d'aquest de cidre de poma.
De poma.
També vagi fent una mica de així de cove, no? També pot anar fent-ho. Però bueno, a mi com et està dient és el paper que donen per això, si és el...
Si és el cas, d'acord.
Que s'asseguri molt bé que li diguin, aviam si és bon, aviam, perquè a vegades que no ho vegin. El meu no m'ho va veure, a mi m'ho va veure de l'hospital.
Sí, 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 perfecte. Molt bé, moltes gràcies, bona nit. Adéu, igualment. A veure, més del 932-07474, tenim encara pendents dos missatges més que ens hem trobat avui al WhatsApp dels Ignorants, el 667-220-148. De fet, l'Àngels de Lleida, que ens parla de menjar avui.
Mira, ara esteu parlant dels menjars i de les receptes de les padrines i de tot això. Jo, si t'hagués dit ara com vaig començar, no ho sé, vaig començar a fer un pastís de truites amb 6 o 7 truites, tot és una damunt de l'altra. Queda una meravella. Unes truites primetes, no dobles, i vas fent, pues, samfaina, patates, carabassó, gambes, pernil... Bueno, pots fer el que vulguis. Samfaina i tot això. I fas les truitetes i al mig d'una i de l'altra i vas posant una mica de formatge ratllat. Llavors, quan les tens fetes totes, fas una bejamel ben espessa i la tires al damunt, que vagi baixant una mica, i una mica de formatge ratllat al damunt, i la fiques al forn. Queda un plat estupendo, estupendo. Mira, vaig començar a fer el sant del meu fill, no, el cumpleanys, i ara cada any li faig. Hi ha una mica de feina, però queda un plat exquisit. No sé si ho ha fet mai algú.
Pastís de truites amb la benxamel i el formatge. O sigui, realment, això sí que és un de traca, eh? Àngels, gràcies per compartir-ho, perquè déu-n'hi-do, no sé si algú l'ha fet, però no una truita darrere l'altra, no, amb tot això per entremig. Vull dir que consistent ho és. La Carme ens truca des del barri de Sant Andreu a Barcelona. Bona nit. No, perdó. Pensava que sí, però no. S'ha tallat la trucada. Ens queda encara una reflexió, és el tema de la setmana, sobre l'eutanàsia que ens fa l'Albert des de Vilassar de Mar.
Acabo de llegir una carta al director a La Vanguardia d'un senyor que la titula Morir i vivir, i bueno, treballa a l'Institut Guttmann, que diu que és on va estar ingressada Nola Castillo, aquesta noia que darrerament està tant de notícia. Y fue una reflexión que me ha tocado. Digo, pese a la dureza de la situación, lo que prevalece no es la desesperación, sino el esfuerzo, el acompañamiento y, en muchos casos, la reconstrucción de un proyecto de vida. Y me ha fet pensar, pues, evidentment, pues, directament amb la meva mare, que va morir, pues, bueno, amb un patiment innecessari al final, que deies quin sentit té això, i la diferència amb una persona jove que té tota la vida per davant. No estic en contra ni a favor de l'eutanàsia, penso que cada cas és individual i s'ha d'analitzar, però aquesta reflexió m'ha arribat.
Ho entenem perfectament, Albert, gràcies per compartir-ho. Ens truca l'Àngels des de Sant Cugat. Bona nit, Àngels.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, sí, bé. Escoltant-vos, i aleshores, bueno, ja volia trucar perquè el tema de l'olor de la boca seca que ha consultat,
sí,
una senyora, sí, bueno, és un tema, un oient, jo soc odontòloga.
Tu ets odontòloga.
Des de fa 32 anys. I és una cosa que consulten sovint, sobretot senyores, perquè... les dones tenim un problema, que és que deixem de produir estrògens, i això és el que ens provoca generalment tant la boca seca com l'ull sec, també pot ser, com les parts íntimes seques. Vull dir que és una cosa que està molt relacionada amb la menopausa i sobretot quan passen molts anys. Sempre s'ha de descartar que no tingui una síndrome seca, que no tingui una síndrome que es diu de Sjögren, que suposo que el dermatòleg ja ho haurà valorat, es fa una biòpsia, la glàndula salival, D'acord? Si això ho ha descartat, el que li deia, el que comentava l'altre oient, no és ben bé correcte. O sigui, pensar que sempre que hi ha una boca seca hi ha fongs és totalment incorrecte. Es fa un sobretractament dels fongs, generalment no n'hi ha de fongs. Sí que en persones que porten pròtesis sí que és veritat que es poden fer fongs a sota de les pròtesis, si no es treuen cada nit, hi ha una higiene molt curosa. Però en el cas que ella explica, el fong més que s'ha caturat el que dona és molta fisso. I, a més, generalment hi ha molta vermellor, està molt vermell. Si ha anat amb un dermatòleg no se li ha escapat uns fongs, eh?
Clar,
és molt difícil que un dermatòleg se li hagin escapat uns fongs, perquè, a veure, són especialistes en això i estan farts de veure, de veure fongs. A vegades, quan no se sap què donar al pacient, doncs se li dona el micostatina una mica per entretenir, però generalment no millora. I, evidentment, doncs, per la boca seca doncs, hi ha poc remei, com li va dir el dermatòleg, per desgràcia. Remeis casolans que van bé, nosaltres recomanem, és molt antic això, 2 dits d'aigua tèria amb una cullerada de les més petites, de les de cafè, de bicarbonat. No s'ha d'empassar mai i s'ha de glopejar durant una estona. Això el que fa és donar bastant la sensació d'alívia bastant, que és el tema de la sequetat oral. I després, evidentment, hidratar molt, beure molta aigua, i si no beure molta aigua, beure infusions, no prendre coses excessivament calentes, perquè tindrà la boca encara més seca, evitar tot el que són, que suposo que ja ho evitarà, la sal, que també seca més. També evitar algú del vinagre. El vinagre és àcid acètic, el vinagre al contrari, li courà més la boca i la tindrà més seca. S'ha d'evitar l'alcohol, s'ha d'evitar el vinagre, s'ha d'evitar la sal, s'han d'evitar els picants i els especiats, perquè això, el que li anirà bé doncs, és tot el que siguin doncs, làctics, coses hidratades, infusions, tota temperatura ambient, i un menjar el més hidratat possible. No menjar coses seques, no menjar coses que rossin, ni menjar molt hidratat. I amb això, després hi ha coses a la farmàcia, tantes com vulgui, donen sensació. Hi ha productes també per la boca seca, expressos, i ha de comprar productes d'aquests. L'únic que recomanem molt és la pasta de dents, perquè és una pasta especial que no porta l'oil sulfat de sodi, que és un detergent que dona molta sequetat oral. Llavors, això també és una cosa a recomanar, que utilitzi una pasta de dents, molt poqueta quantitat, i que sigui especial per boca seca. I després hi ha pomadetes que es poden posar en boca per donar sensació de frescor, però, a veure, el problema és que són força cares i haurà d'estar tota l'estona, diguéssim, posats aquestes pomades. Clar. Amb la qual cosa, el que surt ben a compte, a part del que he dit de l'aigua i el bicarbonat, que és molt antic, a vegades, tot i que no ens agrada massa el tema de la mel, perquè és molt cariogènica, però un amelimató ben barrejat, un iogurt, també làctics, que tinguin, doncs, això, deixar una estona en boca, això la pot aliviar una mica d'aquesta sequetat.
Perfecte.
A vegades, al final pot acabar el que li diem un síndrome de la boca ardent, que encara és més terrible, perquè llavors el que tenen és una sensació de que la boca crema, que és el que moltes vegades pot derivar una sequetat de molts anys d'evolució. Però, bueno, vull dir, molta paciència i cuidar aquesta boca com si fos el culet d'un bebé.
D'un nadó, sí, senyora.
D'un nadó, exacte. Doncs... Exactament igual l'ha de cuidar.
Sí, sí, d'acord? Sí. Moltíssimes gràcies, perquè ens ha fet una classe magistral que, vaja, o sigui, hem pres nota de tot, Àngels. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que tinguis bona nit. Adéu-siau.
Igualment, gràcies, adéu.
La Carme, tenim a la Carme, sí?
Des de Sant Andreu,
des de Sant Andreu, sí, senyora, bona nit.
Bé, no m'hi gira... que jo me pregunto moltes vegades perquè es diu tan seguit pillar en vist d'agafar. Tenim la paraula, allò que deien del català, perquè ens el deixem perdre.
Sí, senyora.
Tot i, ho sento per la televisió, pillo i que si pillo. Per què no es diu agafo? Simplement era això.
Molt bé.
Marta, molt de gust de poder parlar amb tu, eh?
Doncs jo més de saludar-la, Carme. O
sigui, bueno, vull dir que he tingut molt de gust de poder parlar amb tu, que m'agrades molt.
Doncs gràcies, l'espero un altre dia, Carme. Moltes gràcies.
Vull dir que portes el programa molt bé i que cada dia el sento. Bé, doncs em gira això de la paraula aquesta.
Molt bé.
Que a mi no em sento gens de bé,
no.
Tenint a agafar... És a dir, pillar.
Pillar, exacte, sí,
ja
sí.
Ja està, no m'hi diré això.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, doncs ja està. Bona nit,
bona
i
nit.
Adéu.
Adéu-siau. En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Miquel?
Bé, tinc una curiositat al principi sobre partit polític. Uh-huh. Sempre escolto de dreta i d'esquerra, però no sé quants partits comunístics hi ha en el Parlament.
Quants perdona, que s'ha entretallat. Quants partits comunistes has dit?
Sí, o a favor de l'anarquia. Hi ha en el Parlament català.
El Parlament de Catalunya, eh? Comunistes, sí. I a favor de l'anarquia, d'acord.
Correcte, sí, perquè no s'escolten i no sé si és que no n'hi ha o no es poden sentir, no sé.
Molt bé, doncs pregunta feta. Molt bé. Perfecte, Miquel, a veure què ens diuen. Moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. El que farem a la 1:21, si us sembla bé, és... Perquè és que l'Aina fa estona que m'està dient vinc o no vinc, vinc o no vinc. Jo crec que a aquesta hora ja toca repassar els moments més destacats de la setmana anterior, perquè si no acabarem el programa, no ho haurem fet. Quantes mones hi haurà trobat l'Aina Grau?
Bona nit, doncs. N'hi he trobat unes quantes, perquè la Mona va ser la gran protagonista de la setmana passada. Res estrany, qualsevol cosa que faci olor a menjar, sabem que triomfarà en aquest programa.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Espero no profanar Pasqua posant Bad Bunny, però què hi ha més pròxima a aquesta festivitat que un cantant que s'anomeni Conillet Dolent. Tornem al tema mones. Tot va començar la nit de diumenge a dilluns quan el Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet, va fer aquesta pregunta.
Amb aquestes dates de la Pasqua, ells es fan quemals, són de València. Que és aquelles mones, un dios amb un ou. A veure si algú pot contestar si hi ha algú a prop de Barcelona que faci els pandemals per aquest any.
Diversos oients van oferir una resposta al Juanjo.
Jo, el que hi ha al costat de la universitat, hi ha la Orxateria Valenciana, al carrer Aribau, 4 o 5 portes més amunt, a mà dreta, i el pan quemau i fartons i tot això en tenen tot l'any. Allà potser li dirien si hi ha mones.
De la Valenciana encara existeix, però ara està al carrer Aribau abans d'arribar a Diputació, a la mateixa escena que hi ha als cines Aribau. Allà hi ha la famosa Valenciana, que havia estat també a la plaça Universitat, i allà en continuen fent els panquemaus.
Que la Valenciana no estava al carrer Campo Sagrado, sinó que estava al carrer de sobre, al carrer Parlament. Com ha dit aquesta senyora, l'Orxateria Valenciana fa els panquemaus a la botiga que tenen al carrer Diputació entre Aribau i Montaner, tocant a Montaner. I ara, aquests dies de Pasqua, sí que fan mones amb l'ou, tal com les fan a València.
Hi ha una confusió. No tenen res a veure la valenciana del carrer Aribau amb la valenciana del carrer Parlament. El que és veritat és que els del carrer Parlament es van traslladar darrere de l'hotel Plaça, a la plaça Espanya, i és el carrer Príncep Jordi número 10.
I clar, tant pan quemao per aquí, pan quemao per allà, doncs va trucar el Guillem, des del Fort Pienc, per corregir la paraula.
És castellana, és a dir, en el País Valencià, en la zona valenciano parlant, no se li diu així. Depèn de la comarca, se li diu panou. En la meva es diu panou, i si ho ha farcit de fruit sec se li diu coca o mona, però per això no és absolut, hi ha comarques que varia. Però clar, el que fan les botigues valencians és vendre el producte amb el nom castellà perquè es pensen que així és més elegant.
Però la millor paraula en català que vam aprendre la setmana passada va ser, com en diuen de la mona, a la Sénia.
Tenen una paraula exclusiva que només és d'este lloc.
i ells, en llocs de mones de Pasqua, diuen la Manjoia.
Tot això va despertar records d'infància a la Maria Pilar, que ens trucava des de Manresa.
Quan era petita, a mi ens regalaven la mona d'aquelles de peu, feien amb pa, i cada any que feies posaven un ou per cada any, diguéssim, fins quan feies la comunió. I llavors, si hi havia algú més generós, pues mira, continuava donant-te la mona, anàvem posant ous tots els que hi cabien.
I per si no fos prou, la paraula mona va generar una pregunta a la Maria Àngels des de Lleida, que segur que tots ens hem fet alguna vegada.
M'agradaria saber aquesta paraula mona d'on ve.
La Maria Teresa, des de Valldoreix, va treure'ns de dubtes sobre l'origen del nom.
No hi té res que veure amb l'animal de la mona. És una paraula àrab que és munna, que vol dir obsequi, regal, o gràcia, que vol dir favor.
I clar, tanta mona, hem de vigilar amb el sucre. Sugar. Sort que la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona, ens va explicar les propietats de l'estèvia.
La herba que va bé pel tema del sucre es diu estèvia. Ara bé, també m'agradaria donar-li un consell. Si la Constança és diabètica i es pren pastilles o s'injecta insulina, no li recomano pas de cap manera que es prengui estèvia. Jo m'he relacionat bastant, i la Fina de Nou Barris també el coneix, amb un naturista que es diu Albert Rami. I una cosa que no es pot fer mai a la vida, i a més ho deia ell, és que tu prenent-te un medicament, si vulguis afegir un suplement, encara que es tracti de plantes medicinals. Perquè què passa? Tu desconeixes la dosi correcta. És a dir, és totalment contraproduent.
La setmana passada també vam aprendre a descongelar caldo, com se'n diu del vestit dels escolanets, i si les taques d'humitat es poden traure de la roba.
Canviant d'armari de casa, vaig treure els meus trajes, els meus abrics i tot això, i vaig trobar que tres o quatre peces tenien, no sé com es diu en català, molt.
Estaven florits, no?
Sí, i era per aviam si algú sap algun producte o algun ignorant sap alguna cosa que es pugui fer a casa...
Per treure-ho.
Perquè les tintoreries no em volen saber res d'això.
Ah, no?
Vull dir, no, em vaig allà, he trucat i m'han dit, ui, no, res, fora.
No pot ser, perquè jo tinc una tintoreria i ens porten roba amb taques d'humitat. Es neteja amb sec, es passa per ozono i la peça queda impecable. Una altra cosa és que hi hagi tanta humitat que estigui no florit, podrit. Llavors, així que li dius al senyor, no, això no es pot, perquè amb el netejat es trencarà la peça i tal. Però, si no, a qualsevol tintoreria li agafaran amb taques d'humitat.
I acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia el David, des de Rialp.
Jo no soc culer, però crec recordar que he sentit en algun programa, ho he llegit, que el Johan Cruyff un dia va dir que un dia sense un somriure era un dia perdut. I aviam si algú ho pot corroborar, això.
Un dia sense somriure és un dia perdut.
Sí.
Tu creus que...
Crec que vaig sentir que algú l'atribuïa a en Johan.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
L'alegria de vivir, vive en el canto, vive en el baile, vive en tu llanto. L'alegria de vivir...
Va
trucar una senyora, l'Aina, dient que ella tenia una cadira de rodes nova del seu marit, que feia poc que faltava.
Què m'estàs dient?
I que me la regalava.
De veritat?
Sí, però és que no només això, sinó que avui ha vingut el seu fill, me l'ha portat a casa amb dos amics més seus, l'han muntat. Bueno, una cosa, bueno, per mi és com un miracle. En el món que vivim...
Ho trobo brutal, o sigui, trobo brutal.
Brutal. És el fet de dir, ostres, encara hi ha gent que fa coses així.
Que sí, que escolta, no? I que sap ajudar, no?
Pues sí. Dame fuerza para
celebrar la vida. Com deia l'aforisme asiàtic oriental, que deia que en un bosc l'arbre que cau és el que fa soroll i el que creix no. Jo crec que tenim molta solidaritat, tenim molta gent bona, el que passa que no fem soroll. Potser seria hora ja de començar a fer una mica de soroll i dir, ei, estem aquí, el món no està tan malament.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
El rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Va, que fa molta estona que parlem, que escoltem, que fem preguntes i respostes i tenim la llista pendent de músiques que ens aneu demanant. Fa uns dies en Ramon de Reus ens va demanar una cançó de l'Ovidi Montllor que porta per nom Perquè vull. Doncs és aquesta.
Aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogues, sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis, tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir, vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar, va dir-me, encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi, perquè
perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix.
Dos quarts i sis minuts a dues de la matinada, aquí a la nit dels ignorants. Ens truca la Marina des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Bona Setmana Santa. Bona Pasqua.
Igualment.
Ja, bueno, encara comença, encara no acaba.
Exacte.
Bé, doncs, comença també. Va seguint. Doncs bé, jo tinc... I a mi em regalaven... Jo he menjat d'aquestes d'ara, d'aquestes amb xocolata, amb mantequilla, fruita, però també m'havia regalat el meu padrí, la meva cosina, la cosina de la meva mare, bueno, és meva també, clar, però era, l'àvia era el priorat i em portava alguna vegada, i encara em porten, una coca que és amb un oudú.
Clar.
No sé si és l'original, aquesta.
És el que dèiem, és aquesta amb els ous. Sí.
Perquè jo a mi m'agradava, és compacte, és una mona... Allí és el priorat, és del priorat, d'un poble d'allí. En el cas de la iaia, perquè l'àvia era de l'Alcamp, però bueno. Però bé, allà, no sé també si es fa, també, em sembla que també es fa, amb la coca. Coca, però en canvi una massa era d'una manera i l'altra és d'una altra.
D'una altra manera.
És una cosa.
Sí, sí.
Que cadascú té una cosa.
Són sistemes diferents, correcte.
Però sí, però és maco, eh?
És maco. I
que sigui original d'aquesta manera.
És molt maco. Sí,
a mi fa gràcia, molta.
Molt bé, Marina. Gràcies per
també m'agrada la vanilla i tot això, la xocolata i tot això.
Ma, això també, però vaja, com que xocolata en podem menjar tot l'any, escolta'm.
Sí. Això és veritat.
Molt bé, Marina, gràcies per compartir.
Bona Pasqua a tothom.
Igualment. Adéu-siau. Bona nit. Les mones, que és un tema que és la setmana per parlar d'això, vull dir que està clar. Va, que encara tenim temps per obrir el capítol de les preguntes contestades. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. Love you. You already know I wanna love you. Love you. You already. A veure, com aneu de bitcoins i d'Ethereum o de BNB? Totes aquestes són monedes digitals, o el que és el mateix, criptomonedes. Nits enrere, la Rosa, des de Sant Fruitós de Bages, va fer aquesta intervenció al programa.
A mi jo tenia una pregunta.
Digues.
A veure, fa uns dies, uns 15 dies així, el diari Regió 7, que era, vaig llegir,
sí,
una notícia que diu: un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet. I algú em pot explicar què és una granja de criptomonedes?
Sí, senyor.
És que, esclar, és que mamen o crien o... No sé.
Doncs va, Rosa, que per treure l'entrellat hem traslladat la pregunta a l'Albert Salvany, que és especialista en actius digitals i consultor de mercats financers i tecnologia.
Per entendre què és una granja de criptomonedes, primer hem d'entendre una mica com funcionen. I a diferència de les monedes tradicionals, de l'euro, del dòlar, les criptomonedes, sobretot les criptomonedes originals, les que van sortir en un primer moment, són monedes que no tenen un emissor determinat. És a dir, l'euro està emès per al Banc Central Europeu. El dòlar està emès per al Tresor nord-americà. Però el Bitcoin no està emès per ningú. No hi ha ningú que emeti Bitcoin. Bitcoin, a més, per exemple, que és l'exemple millor perquè és la primera criptomoneda que va sorgir, Bitcoin té 21 milions d'unitats. Només hi ha 21 milions de bitcoins i no se'n podran generar cap més. Llavors, per emetre aquests 21 milions de bitcoins, els creadors de Bitcoin van dissenyar un sistema d'emissió progressiva. No és una emissió que es fa de cop, sinó és una emissió que es va fent a lo llarg del temps. De fet, és una emissió que comença emetent molts bitcoins i va baixant el número de bitcoins que s'emeten cada any. Ja t'he dit que eren 21 milions d'unitats en el cas de Bitcoin. Pues ja serà més 20 milions, només queda un milió per emetre. Però aquest milió que queda per emetre s'anirà emetent fins l'any 2140. És a dir, que ara el número de bitcoins que s'estan emetent és molt poc i cada vegada és menys. Com s'emeten aquests bitcoins? Val? Doncs aquesta emissió de nous bitcoins serveix com a recompensa pels integrants de la xarxa. És a dir, si nosaltres tenim una xarxa d'ordinadors que és la que manté Bitcoin viu, els que tenen ordinadors connectats amb aquesta xarxa ho han de fer per alguna cosa, han de tenir un incentiu. Aquest incentiu són els bitcoins que es creen nous. És a dir, que Bitcoin és una xarxa a la qual es pot apuntar tothom. Tothom pot tenir un ordinador connectat a la xarxa de Bitcoin. Però per incentivar que la gent tingui ordinadors connectats a la xarxa de Bitcoin, el que es fa és regalar bitcoins a aquestes persones que tenen els ordinadors connectats. Què fan aquests ordinadors connectats? Doncs aquests ordinadors connectats el que fan és gestionar les transaccions que s'estan produint, les compres, les vendes que s'estan produint, en la qual es transaccionen bitcoins, en la qual els bitcoins canvien de propietari. I cada un d'ells, al estar connectat a aquesta xarxa, té opcions de guanyar aquests bitcoins que generen nous, que s'emeten nous. A través de què? De la resolució d'un problema matemàtic. És a dir, tens un ordinador que el que fa és intentar solucionar un problema matemàtic i si soluciona el problema matemàtic s'emporta la recompensa. En poques paraules, diguem, seria així. És més llarg d'explicar, però més o menys el funcionament seria així. Val. Llavors, què és una granja de criptomonedes? Com que aquest problema matemàtic va augmentant de dificultat, hem arribat a un punt on solucionar aquest problema matemàtic per obtenir aquests bitcoins que ara valen molts diners, doncs és molt complicat. Aquest problema matemàtic és molt complicat, per tant requereix molta potència de càlcul. De manera que hi ha empreses que el que s'han dedicat és a agafar ordinadors molt grans, molt potents, col·locar-los junts per tenir més potència de càlcul i així tenir més possibilitats de guanyar aquests premis. I això és una granja, criptomonedes. És a dir, és un local o un espai on s'ubiquen tota una sèrie d'ordinadors que estan connectats a la red de Bitcoin o a la red de la criptomoneda que sigui i el que fan és resoldre aquests problemes matemàtics que faciliten o proporcionen l'incentiu perquè la red funcioni i intentar guanyar aquesta recompensa.
Jo agraeixo moltíssim a l'Albert Salvany que ens hagi fet aquesta classe magistral, aquesta resposta. Jo crec que l'haurem d'emetre un altre dia perquè necessitem escoltar dos vegades la resposta perquè costa d'entendre. Jo espero que la Rosa l'hagi ajudat d'alguna manera, però realment potser que repetim la resposta un altre dia a veure si al final tots aprenem més sobre les granges de criptomonedes. Va, de tants números que hem parlat, posem unes quantes lletres.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
Va, fem crida als oients del programa que vulguin participar en la setmana dels contes ignorants. Ja sabeu, sempre dediquem els últims minuts del programa a un autor o autora que ha publicat un llibre de contes. Aquests dies estem amb la gran Mercè Rodoreda. Doncs de cara a la setmana de Sant Jordi, que va del 20 al 24 d'abril, en lloc de buscar un llibre ja publicat, el que fem és animar-vos a escriure el vostre propi conte, el vostre propi relat. I n'hem rebut bastants de contes. Quan més en tinguem, doncs més tindrem per triar. Com i ho heu d'enviar i on? Per correu electrònic a ignorants@catradio.cat o bé per correu tradicional a la nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, diagonal 614 080 21 de Barcelona. Com hauria de ser, perquè més o menys tots siguin iguals, doncs un relat de 5 o 6 pàgines escrites en Word, lletra Arial 16, perquè tots tinguin una llargada similar. I entre tots els que rebrem, l'Anna Maria Ricard, que és qui prepara la secció Els contes per anar a dormir, en triarà 5 que llegirem abans d'acabar. Teniu de temps, per això us ho dic ara, si esteu uns dies de Setmana Santa, esteu més tranquils, teniu temps per escriure i per fer-nos-ho arribar fins al dimecres 15 d'abril, que aleshores farem la tria i els llegirem la setmana de Sant Jordi. Va, us animeu a escriure un conte per anar a dormir? Aquesta Setmana Santa, l'Anna Maria Ricard va decidir que ens n'anem a dormir amb tots els contes de la gran, gran, gran Mercè Rodoreda, aquest llibre que Edicions 62 va publicar ja fa uns quants anys. I la història d'avui d'aquesta gran escriptora catalana porta per títol En el tren. No, no, tal com li ho dic, mai no he pogut dormir en el tren. M'ensopeixo una mica, però sempre sento aquesta cruixidera de rodes i de fustes. I, a més, amb aquest trontoll, amb aquests sotracs, tinc por d'anar al vàter. I m'espanta pensar que el tren em pot rebotre contra la paret i estabornir-me. I si ningú no tingués necessitat durant moltes hores, encara que cridés no em sentirien, i a la meva edat em trobaria morta i no voldria pas morir sense prendre Nostre Senyor. Tots podem tenir un cop d'accident, però seria molt trist morir condemnat. I a mi el foc no m'agrada, i el de l'infern deu ser, pel que diuen, dels més forts. Que si tenen set, pobres bèsties, i tal, amb aquests becs badats i aquestes crestes desmaiades, però no les puc ajudar, ara que hem de pensar que demà passat totes seran mortes i rostides perquè és Santa Maria, i a casa dels meus senyors serà festa grossa perquè, a més que és el sant de la senyora, faran la puesta de largo de la nena gran, que sembla una estampa. Oi que m'avisarà quan serem a Barcelona? Jo no sé llegir cap lletra. El meu fill sí que sabia llegir, com si fos un fill de senyors, però va morir del pit i encara no tenia 20 anys. El meu home va dir-me, no ploris, així s'ha estalviat de fer el soldat, perquè vivíem a Barcelona mateix, ara no recordo el nom del carrer, però era a prop de l'estació de França. El meu marit era forner i era molt ben considerat i treballar la farina és una cosa que no fa fàstic. Jo sempre li deia, valga'm Déu, ara se'ns posa a ploure i aquestes bestioles que se m'estan morint de set. Amb aquesta xafogó, miri-se-les, tan grasses com les criu i que no tenen polls, coc, 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 petites, si els pogués recollir una mica d'aigua. Ja veurà tot el dia la llibertat i la sequedat a les potes que procuro que tinguin. Em sembla que era l'any que van cremar els convents, oi? Que Nostre Senyor no els ho tingui en compte. Al poble hi va haver un temporal que es va emportar tota la collita i ens va deixar la misèria. I el meu marit va dir, anem a Barcelona. I així el noi sabrà més que si ens quedàvem aquí, que un pagès sempre és un pagès i un senyor sempre és un senyor. I el meu germà, que tenia diners perquè era l'hereu i tot li venia de cara, i això ja ho tenia del néixer, va comprar la casa i el camp per fer-ho anar en l'aire, que ell podia, i nosaltres no podíem. I quan vam arribar a Barcelona teníem uns quants diners, però de mica en mica els vam anar perdent, perquè el meu home no va trobar feina de seguida. I el noi ja era de mena malaltís, i metge per aquí, metge per allà, i bona nit i bona hora la picossada de diners que ens havia dat el meu germà per la casa i el camp. I tot per culpa de l'aigua, perquè sense el temporal que devia caure per càstig de la crema de Barcelona, sempre paga el just pel pecador. I ho vam pagar nosaltres, perquè les terres tiraven cap al riu i feien baixada, i l'aigua s'ho va endur tot cap avall. Si en vol, ja en pot agafar, eh? La debilitat és una cosa molt dolenta i ja se sap que el ventre porta les cames. Amb la gana que hem passat tots plegats. Sí, miri, una truiteta o els ous són de la setmana. Quan vivia a Barcelona, cada diumenge anàvem al Tibidabo i ens enduíem el menjar. Però a mi sempre em feien por els ous de Barcelona perquè són ous guardats. Vol una miqueta de pernil? Un tallet? No digui que no sap el que es deixa perdre. Això alimenta i no em farfega. Jo anava a rentar la roba a casa d'uns senyors que tenien quatre minyones i un criat només per obrir la porta, que es deia Julio, i el senyor era alt i prim i duia lentes d'or. I la Carmeta, que era la cambrera, em va explicar que era el principal d'un partit i que de tant en tant havia de fugir a França sense temps per fer les maletes, perquè això del català era molt perseguit. A vegades, quan em veia passar amb el cova de la bugada, em deia, apa, Ramona, cap a fer la roba blanca, eh? Vol un préssec? Són tot suc i tot mel. Li faran passar la set. Encara plou? Ai, senyor! I jo que m'he deixat el paraigua com una bleda i m'atorrollo quan arribo a Barcelona perquè, com que no sé llegir, per agafar el tramvia pateixo molt i sempre he de preguntar quin nom porta al costat. En vol un altre? Això fa salut, mengi, mengi. Doncs ha de pensar que deien la missa a casa mateix, que encara no sé com no els van matar tots quan va venir la revolució, i el capellà, que era amic de la casa i que havia ajudat la mare de la senyora a ben morir, també es va salvar. No li havia vist mai la cara perquè només el vaig veure dues vegades, que travessava el corredor i anava de pressa com una rata, però era molt menut. On som? Ah, Cerdanyola. Miri què tal, tot rient, rient, ja som a Cerdanyola. Feia poc que el meu marit havia fet vaga i jo vaig dir a la senyora, també era alta i prima, com el seu marit, que sempre anava de seda i parlava baix i amb molta calma, que a mi em venia son quan l'escoltava, si em sabria més cases per anar a rentar, perquè passàvem una mala tongada i tot s'anava fent més car. I ell em va dir que si em voldria cuidar de la neteja de la sala de Xina. Tot era de Xina i brodat amb or fi que no es tornava negre, amb unes bèsties que em miraven quan les expulsava perquè la Carmeta era una esbojarrada i li feia caure l'encrustonat del nacre fregant fort i barrim barram. Jo vaig dir-li que ja li fregaria a poc i vam quedar enteses. Doncs quan el meu marit estava mitja vaga, la Carmeta va trobar xicot, però ella era molt formal, i el dia que va saber que era casat, li va dir prou. I ella vinga a rondar la casa i vinga a espiar-la quan anava a comprar la llet, perquè ella era cambrera, i només li feien anar a comprar la llet a la tarda. I vinga a seguir-la els dies de festa que tenia sortida, i ella, sense ni mirar-se'l, que ella es tornava boig. I un dia va voler veure la senyora i li va dir el que feia el cas, que sí, que ell era veritat que era casat, però que no hi tenia cap culpa i que estava enamorat amb molta empenta de la Carmeta i que si ella no volia enraonar-li més, ell, sentint-ho molt, faria un disbarat, perquè estava boig. I la senyora el va ben aconsellar i li va dir que no pensés més a la Carmeta perquè era una bona noia i per culpa d'ell patia molt i perdia carns. Ell li va prometre que no faria cap disbarat, però que digués a la Carmeta que de tant en tant li enraonés. Encara que només fos una vegada cada setmana, però la Carmeta tenia raó perquè deia que ell li havia d'haver dit de seguida que era casat i que ella no volia enraonar-li més ni dir-li passi-ho bé. Una tarda van a buscar la llet i ja no va tornar perquè ell la va matar amb un revòlver i la va deixar estirar al mig del carrer. I el Julio i jo vam baixar a tirar-li un llençol a sobre. Sí, miri, avui hi som i demà no. El metge, quan va entrar, em va mirar i em va dir el seu marit té la passa. Però jo no m'ho vaig creure. Semblava que li haguessin donat un mal. De primer es va tornar tot groc i va estar dos dies sense coneixement i fent cucs, i el metge va dir que era la passa, però que era una passa sense verí i que ja es curaria perquè era fort com un bou. I l'endemà vaig llançar les medicines perquè li feien mareig i es va tornar tot verd. El tercer dia van raonar i va dir-me que li fes un cataplasma de cebes blanques al ventre, i el que feia tres, tot el ventre se li va encetar, que se li veia la carn viva, i no parava de gemegar, i ja no va parar de gemegar fins que es va morir amb una calentor que tot ho cremava.
Quan va morir ja hi havia la República i no va poder ser amo. Tant que li hauria agradat perquè ja venia la Revolució i el que es cuidava de la pastera quan va venir la Revolució ja m'ho va dir. Ara que el seu marit hauria pogut reposar perquè els obrers són els amos i els amos són els que haurien de sirgar. Dispensi, no és pas de Falange vostè? Ah, em pensava. Jo vaig vendre els mobles a la senyora d'un que feia la Revolució i me'n vaig anar al poble sola. El meu nebot, que m'estima com una mare i de petit havia jugat molt amb el Miquel, en Miquel era el meu fill, que Déu l'hagi perdonat, em va dir, no s'amoïni, que la terra és del qui la treballa i ara tot és meu i un plat a taula sempre li trobarà. I em va recollir. Però aviat es va acabar perquè quan van venir els de la Boina se'n va haver d'anar a França i va anar a parar al camp del Vernet i es va haver de vendre el rellotge. I encara no l'ha cobrat perquè un negrillón, que nosaltres en diem un negrito, que era soldat i vigilava el camp, el va enganyar de valent. Però ja veurà, el meu nebot té moltes males puces i ja veurà què va fer. M'ho va explicar ell mateix quan va tornar al camp, de cap de dos anys, fastiguejat, perquè el francès li venia gran i els feien anar de rodes apilants i a recollir la remolatxa. Ai, gràcies a Déu que ja surt el sol és mitja vida. A vostè li fa mal? A vegades, la migranya ve de l'estómac. Veure que el negrito es passejava amunt i avall del camp i el meu nebot que sí, que el crida i li diu si vol comprar el rellotge, que era de bona marca i cosit de robins per dintre, i ell li diu que sí, que entesos, i el meu nebot li dona el rellotge. I el negrito se'n va tot content i sense donar-li cap cèntim. Això, que era un tracte fet. El meu nebot l'endemà veu passar el negrito, es veu que ja esperava que passés, el crida i li diu, un altre rellotge. Però aquest encara és més bo. Fa tic-tac, tic-tac, i el negrito reia i se'n va anar corrent. I al cap d'una mica, bum! I el negrillón, amiques. Perquè el meu nebot em va explicar que el rellotge que feia tic-tac era una bomba de tanque. Tal com li he dit, el meu nebot m'havia recollit, però quan se'n va haver d'anar a França la mateixa nit, em ve a trobar el meu germà, el que ens havia comprat la casa quan l'aiguat ens va deixar la misèria, i em va dir, Ramona, vine amb mi. Jo no em moc, passi el que passi. El noi ha fet el boig, però jo tinc les terres i són ben meves. I no he fet la revolució, però si em busquessin raons, tu sempre podràs dir que el que jo dic és la veritat i que del camp i de la casa us en vaig pagar el que valia. I em convé que ho diguis si ve el cas, perquè com que van cremar la casa de la vila, jo ja no sé si la meva propietat val. I les escriptures que guardava quan van venir els del revolucionari se les van emportar i no les he vistes més. Ai, carat, ja m'ha arribat. El temps m'ha passat volant. Doncs el que volia dir-li és que el món és com una funció, però el mal és que ningú no pot veure com acaba, perquè tots ens morim abans i els que es queden van fent com si no hagués passat res. De vegades em poso de mal humor, i això que sóc de les que no es poden queixar, de salut sempre he estat bé perquè sóc de mena vividora. Ara, el ventre se m'ha inflat molt, com si estigués embarassada, però em sembla que només se m'hi fa aigua i no em dóna cap trastorn. Quan penso en els que no tenen tanta sort, com jo, mare meva, i les tragèdies que els passen, que quasi fa escruixir. Bé, jo he d'agafar el tramvia de la Bona Nova perquè els senyors viuen a l'avinguda de Craywinckel. Gràcies, gràcies. Ja el trobaré, ja. Preguntant, es va a Roma. Passi-ho bé, tingui. El gust és meu.
Sí, Mercè Rodoreda hi fos ara i hagués fet un viatge en tren, d'aquests trens que no arriben mai a l'hora i que porten tant de retard i que passen tantes coses, no sé si hagués escrit una conversa de... com aquesta, no? Una senyora que no sap llegir però que no ha callat en tot el trajecte. En fi, és que és la gran Mercè Rodoreda. És que és així, i ja està. No cal dir res més. Així que aquesta Setmana Santa, tant aquesta setmana com la que ve, com que són setmanes més curtes, perquè aquesta setmana no tenim programa l'últim dia i la setmana que ve l'arrenquem dilluns a la nit en lloc de diumenge a la nit, doncs llegirem històries de la Rodoreda per passar una bona Pasqua tots plegats. Rec, arribem a les 2 de la matinada, que això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb una conversa, amb una història que no us vull avançar, però que no us la podeu perdre. I amb més coses interessants, com sempre, les que convertiu vosaltres al final aquest programa en molt interessant, perquè ens doneu idees, ens feu respostes que són, o sigui, de classe magistral moltes vegades. Vull dir que entre tots plegats, la veritat, quina sort poder fer aquesta nit dels ignorants. Va, que descanseu. Fins demà a les 12. Bona nit.